Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Banc Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu, la tertúlia de cada matí aquí al Món a RAC1, piulava en Xavier Salamartín. Tinc un problema. A 8:45 vaig al Món a RAC1 amb Jordi Basté i comentarem la mort d'en Tàpies. El problema, Tàpies no m'agrada gens. I què, Xavier?
No, i res, el que... diguem, no, mai he tingut por, no?, de dir el que penso.
Efectivament.
El que passa és que també em sembla una falta de respecte el dia que es mor algú, doncs dir, escolta, és que no m'agradava. I per tant trobava que era un... pensava que era una... podria ser una situació potencialment...
No, però, Xavier, en tot cas, jo crec que és combinable la doble visió de l'art i de la persona i del seu compromís. Un pot discrepar molt de l'obra del Tàpies o no agradar-la o no entendre-la, però jo crec que el que sí estem és davant d'alguns fets poc discutibles. Primer, per la seva obra en el català universal i per la seva actitud cívica, ha sigut durant moltes dècades una persona molt implicada amb totes les coses que han passat en Catalunya i, a més, des d'una solidaritat molt gran volguem participar cada vegada que hi havia, volguem deixar la seva obra davant de temes com la mort de persones o la lluita contra l'apartheid, o, diguem-ne, des de diferents vessants, ha sigut una persona molt compromesa amb la llengua, molt compromesa amb la cultura catalana. Vull dir que hi ha moltes vessants que escapen a l'obra d'un artista. No ha sigut un artista tancat a la seva torre de marfil, diguem-ne, distant de les coses que passaven, sinó una persona molt propera a totes les coses i a tota l'evolució que ha tingut aquest país durant les darreres dècades.
Què dius, Sala?
Sí, no, tot això estic d'acord, però com a artista, de fet, jo a vegades el poso d'exemple en els meus estudiants, no? Perquè com que jo no sóc expert en art, però sí que sóc professor d'economia, molt sovint discutim l'art en el seu vessant econòmic, és a dir, en els preus. I de fet, a vegades explico als meus estudiants que, diguem, els preus de les coses depenen de l'oferta i la demanda, i per tant el preu, encara que no ens agradi, encara que pensem que una obra, doncs, no, ni et crida l'atenció ni la trobes atractiva des del punt de vista artístic, si hi ha algú que està disposat a pagar 1 milió d'euros o 12 milions d'euros o 196 milions d'euros per aquesta obra d'art, doncs, com que la demanda és de 196 milions d'euros, aquest és el preu, malgrat que des del punt de vista, diguem, estètic, a tu no et pugui agradar. I de fet, molt sovint jo posava el Tàpies com a exemple d'obra que en principi a mi no m'agradava, però que en qualsevol cas, sí, diguem, el preu no el decidí jo, sinó que el decidia l'oferta i la demanda.
I en Jordi Bosch.
Home, com diu en Pep Antic, tot això és compatible, diríem, amb el fet de que ha estat una persona, jo no sóc expert artístic, m'agrada el món artístic, però que sí, és una persona que ha obtingut un gran reconeixement internacional i, per tant, diríem, en una visió plural d'entendre que quan una cosa també ha agradat a moltes persones, doncs vol dir que aquesta persona, doncs, ha aconseguit a la seva vida, doncs, que la seva obra interessi a molta gent, i això és important. I a més, diríem, ens trobem davant d'una persona que estava una de les patums del país, per dir-ho d'alguna manera, no? Com deia ara en Pepe Antic, doncs, també per el fet que havia estat una persona no només tancada en l'àmbit artístic, sinó present a la vida ciutadana i social. En tot cas, és evident que, bé, que Tàpies és una mica un dels últims grans personatges de la cultura del segle XX que havia conegut, que des de Catalunya i des d'Espanya, que havia aconseguit un gran reconeixement internacional. Hi ha altres pintors que ho havien aconseguit d'una manera molt notable, i per tant aquí el que hem de fer és lamentar la seva mort i, òbviament, pues, mantenir el nostre respecte pel que ha estat, diríem, una obra que ha aconseguit un gran èxit arreu del món i que va ser una obra polèmica, perquè la seva visió de l'avantguarda va ser molt personal, va utilitzar materials una mica i no va ser a vegades ben entesa, no només ben entesa, sinó no ben valorada legítimament. Però en tot cas ens trobem davant d'un gran personatge del país i avui el que hem de fer-li pues, és fer-li el nostre record i retre-li el nostre homenatge.
Martí?
Sí, jo estic bastant amb el Xavier, amb el sentit de que tinc una certa contradicció interna. Per una banda, no era un artista que a mi personalment m'arribés molt profundament. Recordo molt converses amb la meva sogra, que en Pau descansi, que tampoc era partidària de les seves obres, però per altra banda tinc la contradicció de que forma part de la meva de les meves patums culturals i artístiques de joventut. No parlo ideològicament, sinó d'aquella gent que d'alguna manera et marca quan tu ets nano, quan tu ets jove, i sents parlar, doncs, i comences a veure les obres, doncs, del Tàpies, del Dalí, del Miró, del Picasso, malgrat que estiguem parlant del malagueny universal, del Josep Pla, malgrat que ideològicament tu no comparteixis, però estàs veient que és un paio que forma part d'aquestes patums, no? Patums que ara crec que és quan les hem de valorar de veritat. És a dir, hi ha hagut una etapa on l'art i la cultura feta a casa nostra han donat aquests grandíssims fills, no? Segurament d'aquí 30, 40 anys parlarem d'una manera similar de tipus com en Ferran Adrià. Parlarem, i segur que hi haurà gent legítimament que dirà: a mi no m'agradava la forma de cuinar del Ferran Adrià, però haurem de reconèixer tots que estàvem davant d'un gran artista, en aquest cas d'un altre vessant, no? Tàpies per mi forma part d'aquesta mena de contradicció on no em vaig sentir mai absolutament identificat amb les seves obres, però en canvi em vaig sentir profundament valorant-lo com a formant part d'aquestes grans patums de la nostra cultura.
Sí, Martí, però cap dels quatre som crítics d'art, o sigui que des d'aquest punt de vista la nostra opinió respecte a la seva obra és una opinió, diguem-ne, molt, molt, molt tangencial.
Profana,
no,
sí, formar, sí.
No, l'opinió que puguem tindre respecte a la seva obra no formarà part de, diguem-ne, de les opinions importants que s'hagin pogut fer, no som estudiosos, no? En canvi, sí que hi ha diverses coses que són poc discutibles en aquests moments. No hi havia fins a la seva mort, ell encarnava l'artista viu d'aquest país que havia sigut el millor ambaixador del món. Això és poc discutible, tal com també és poc discutible que era un artista, diguem-ne, molt, molt implicat en tot el que passava. Jo recordo mirant ahir a la nit la seva exposició, una que es va fer a la Fundació Tàpies, que es titulava Los carteles de Tàpies i l'esfera pública, en el qual, diguem-ne, ja es podien veure des de cartells que ell havia fet pel SUC, per l'amnistia, per les llibertats, pels drets humans, per l'abolició de la pena de mort, per la defensa de l'Assemblea de Catalunya, per l'oposició a l'apartheid, com deia abans, pel suport a Xile i a Bòsnia. Diguem-ne que la seva vessant, no únicament d'artista universal, sinó de poder combinar el que és lo global, diguem-ne, la projecció en un món global com l'actual, amb un intens, amb unes intenses arrels locals, diguem-ne, li donaven a l'artista una personalitat que permetia, com passa en molts altres casos, poder analitzar-lo més enllà de l'opinió de la seva obra.
Deixeu-me dos minuts, Dos minuts i torno de seguida a la tertúlia amb Xavier Salamartino, José Antic Martí, Pere Arnau i Jordi Bosch.
No hi vagis.
Ho haig de fer.
Et congelaràs si surts del menjador.
Tranquil·la, tornarem els teus mitjons de llana. Ens en sortirem.
No tenir calefacció de gas natural és un drama. Instal·la gas natural i tindràs escalfor homogènia al millor preu. Truca ja al 902 33 33 02 i et regalem 100 euros. Gas Natural Distribució.
No retornarà, perquè Los Miserables s'acomiada. No et perdis el musical més emblemàtic de la història. Última funció, 18 de març.
Un de cada 5 electrons reconeix estar enfadat o molt enfadat amb Factor Energia.
Avui les empreses necessiten un 20% d'estalvi respecte a la tarifa regulada.
Toma, toma, toma!
Cada 5, un electró gratis. No siguis negatiu, electró. Seu i calla. 902-095-085. Factor Energia. L'elèctrica només per empreses. De moment.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi i si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de RAC1.
El perquè de tot plegat.
Al web de la Fundació Antoni Tàpies es pot llegir avui aquest missatge: la Fundació comunica amb tristesa el decés d'Antoni Tàpies. Laurent Rasel, directora de la Fundació Antoni Tàpies, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
En gest de dol, la Fundació ha decidit obrir portes en comptes de tancar-les, eh? Una declaració d'intencions.
Sí, és que volem proposar oferir a la ciutadania la Fundació Antoni Tàpies com a lloc de recolliment i sobretot de lloc d'expressió de les condolences de totes nosaltres. No? Ho sento, sóc encara molt emocionada per aquesta notícia que ens arriba a la Fundació Antoni Tàpies, que és un lloc molt particular per l'artista i per tota la ciutat.
Com van ser els últims dies de Tàpies? Perquè i crec que ahir llegia que fins i tot encara continuava pintant.
És que continua treballant, com ho sabeu, cada any a prop de Montseny, a Campins. O sigui, fins a fa poc temps ell continua segurament a treballar, a crear i a pintar. I ensenyarem justament a proper issue algunes obres que ens han fet encara aquest estiu. Però és cert que feia alguns dies que aquest home ja estava al punt on estem avui, no?
Vostè, com a expert en la figura d'Antoni Tàpies, permeti'm que aquí estàvem parlant 5 persones, sí, coneixedores de l'obra del mestre, fins a cert punt. És a dir, com gent que, d'una manera tangencial, mira les obres i les valora a partir de si li agraden o no li agraden. Vostè, com a coneixedora, quin és el llegat que deixa artístic la figura de Tàpies?
És que crec que primer tot, la figura artística que deixa Antoni Tàpies és una figura humanista, perquè és una persona molt culta, que tot el seu coneixement venia de la lectura de llibres i del coneixement de totes les cultures, de totes les disciplines. O sigui que, per mi, si em permeteu avui, que és un dia tan particular, és que jo començaria per tot el llegat humà polític, perquè és també un artista que s'ha quedat al seu país malgrat tot el que passava, perquè les arrels les fortaleçaven molt. I, és també una persona que va ser de les primeres a treballar amb objectes quotidians, no? Si pensem, per exemple, ho sento, és que sóc una mica molt, molt emocionada encara. Si pensem en Porta Metàl·lica i Violí de 56, que tots teneu la visió d'aquesta Porta Metàl·lica amb el violí, és que en 56 va ser com molt pioner d'aquests artistes que treballen a partir d'objectes quotidians, però un objecte quotidià que revela l'inscripció del ser humà a tota una cosmogonia fins dels objectes més humildes fins a una transcendència.
Clar, és que m'està dient una cosa, molt interessant, que és que si la seva obra va ser en determinats moments entesa. Ho dic, per exemple, i deixi'm parlar dels dos casos segurament més coneguts que hi ha hagut. Un és el famós l'escultura del mitjó, o aquest filat que hi ha del terrat de la mateixa fundació, al carrer Aragó.
Sí, 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 sí. És que justament, per exemple, el mitjó, és que Antoni Tàpies deia que l'humanitat, o el que és el món, es troba per exemple, en les coses més humils, més quotidians, com a un mitjó, i que el fet de l'art transposava aquest quotidianitat a un nivell de transcendència o de relació, com dir, com a lloc de... És que el fet de l'art i és en la relació de l'espectador amb l'obra. És que l'art és una relació. És que en lloc de dir m'agrada o no m'agrada, s'ha de pensar com puc creacionar-me. S'ha d'apropiar a l'obra d'Antoine Tàpies com una persona. Què em diu aquesta persona? I sobretot deixar-se portar per les matèries. Com quan es parla de palla i fusta de 69, és que palla i fusta és palla i fusta, però quan se mira l'obra es pensa en l'inguena a les oposicions de cel i terra, etc. O sigui que Antoine Tàpies crea lloc de pensaments, lloc de reflexió. I bueno, ell va continuar treballant fins ara, és a dir que és un artista també contemporani, amb temes més directes, que és la mort i la vida d'un ser humà.
Parlava com a humanista, que l'hauríem de reconèixer no només com a artista en dies com avui, sinó també com a humanista i la seva relació política i sobretot la seva relació amb el país. Tàpies, se sentia, vostè creu que se sentia prou reconegut a Catalunya?
I tant, i tant. És que ell, justament quan vam reobrir la Fundació en 2010, ell va venir a reobrir amb tots els altres, o sigui que sí, perquè hi havia, és que sempre explico que hi havia com un molta admiració, no? És que Tàpies tenia una figura de monument de la història, mentre ell era continuava sent un pintor català, no? Treballant aquí, o sigui que i tant, i espero que aquest dia que estem oberts per justament per donar l'oportunitat a la ciutadania de mostrar aquest reconeixement. Jo confio
sí. És cert que el decés del mestre és molt recent, però sí. Ja heu començat a pensar en la possibilitat de l'organització d'algun acte d'homenatge des de la Fundació?
Sí, i tant. És que, però per fer-ho bé, és que farem, espero, les properes setmanes, amb voluntat de l'artista i de la família, continuarem amb el programa previst de la Fundació. És a dir, com sabeu, és que Antoine Tàpies, quan va crear la Fundació, pensar-la en 84, o sigui, abans d'obrir-la al públic en 90, ell sempre deia que el primer objectiu de la Fundació era un lloc de difusió del que era l'art i el pensament modern i contemporani. I després, el segon objectiu era la promoció de la seva obra. O sigui, per ell era un lloc de descobriment, no? És que ell deia que l'objecte d'art havia de crear un efecte físic, i si ha de ser de repulsió, pot ser de repulsió, però havia de crear aquesta relació física amb el espectador. Tot això per dir que nosaltres continuem amb la programació prevista, però segurament properes setmanes, i per complir amb l'agenda de personatges públics, farem un acte d'homenatge, i també a partir del mes de maig, el que era previst, perquè pensàvem anar al 2013, a 90 anys de l'artista, començarem realment tota una programació al voltant de l'obra d'Antoni Tàpies. O sigui, si hi haurà un acte públic i com sabeu, és que sempre es pot veure una selecció d'obres d'Antoni Tàpies de la Fundació, i especialment a partir d'aquesta tarda i demà.
Gràcies, Logan Rossell, directora de la Fundació Antoni Tàpies, per haver-nos acompanyat aquí al Mónaco. Gràcies. I molts ànims, de debò.
Gràcies.
Que vagi bé. Adéu. El José Antic, avui al seu article a La Vanguardia, parla del recordatori, fa un recordatori del dia que el va visitar, per utilitzar el verb pregar, que fes una portada commemorativa de La Vanguardia amb motiu de la sortida de l'edició en català. Estem parlant de... Quan devies anar? Fa un poc més d'un any, no devia ser això?
Sí, vaig estar en tres ocasions, la darrera el dia 1 de maig, i però abans havia estat el mes d'abril i el mes de març en un parell d'ocasions parlant amb ell. Ja era una persona, diguem-ne, que en aquell moment li costava, era lent a l'hora d'expressar les seves opinions, però pes a tot escoltava molt, et demanava que cridessis una mica i pensava molt la resposta abans de donar-te-la. Ell havia sigut sempre, tothom que l'havia tractat ho sabia, una persona molt generosa.
Avui, doncs, hem recordat la figura d'Antoni Tàpies, també amb la directora de la Fundació, amb el José Antic, amb el Xavi Salamartín, amb el Martí Pere Arnau i el Jordi Bosch. D'aquí dos minuts, que ara ens queden molts temes abans de rebre en aquest estudi a 9:45, la presència del ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, però, per exemple, aprofitant que aquí hi ha una persona que diríem que ha hagut de batallar molts dies i molts comentaris i molts articles parlant del dopatge, com és el cas del Martí Pere Arnau, m'agradaria que d'aquí uns moments parlem d'un dels temes que avui va també a portada a la majoria de diaris, que és la sanció al ciclista Contador. Igual que després parlarem, evidentment, del Congrés del PSOE, i també li vull preguntar pel que està passant a Grècia al professor Salamartín. D'aquí uns moments.
No hi vagis.
Ho haig de fer.
Et congelaràs si surts del menjador.
Tranquil·la, tornarem els teus mitjons de llana. Ens en sortirem.
No tenir calefacció de gas natural és un drama. Instal·la gas natural i tindràs escalfor homogènia al millor preu. Truca ja al 902 33 33 02 i et regalem 100 euros. Gas natural distribució.
Saps què és un hashtag? I una app? Saps què és la il·lusió de començar i créixer?
La Marta sí. Contracta joves, la teva empresa i guanyarà. A l'Ajuntament de Barcelona hi creiem fermament i oferim ajuts a les empreses per la contractació de joves en atur, bonificant el 70% del salari mínim interprofessional durant 6 mesos. Programa Joves en Futur. Informa't en el web de Barcelona Activa o truca al 93 401 95 53 amb el suport del Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. Ajuntament de Barcelona.
Per la terrassa, pel menjador, per la llum, però sobretot pel preu. El millor dels nostres pisos és el preu, perquè a Servihabitat el proposes tu. Comprova-ho, vine a Servihabitat i fes-nos la teva oferta. Informa-te'n a servihabitat.com, en el 902 15 0102 o a la teva oficina de la Caixa.
Sueño aún que volverá.
No retornarà, perquè Los Miserables s'acomiada. No et perdis el musical més emblemàtic de la història. Última funció, 18 de març.
Per a mi, parlar de benestar és parlar del gas natural. Des que a casa tenim gas natural, s'ha acabat matinar i corre per veure qui es dutxa primer. Perquè tenim aigua calenta per tots, sempre que volem i sense interrupcions. Fem servir una energia econòmica amb la tranquil·litat de saber que el subministrament és continu i sense reposicions. I a més, la instal·lació és ràpida i senzilla. Vaja, que ni te n'adones. I ara, si instal·les gas natural abans del 15 d'abril, et regalen 100 euros per a que gaudeixis de 6 mesos de dutxes calentetes i gratis. I a més, si vols, pots començar a pagar la instal·lació d'aquí a 3 mesos. Fes com jo i instal·la't gas natural. Truca ara al 902 33 3302. Gas Natural Distribució.
El perquè de tot plegat.
Falten 4 minuts per arribar a les 9 del matí. José Antic, Xavier Salamartín, Jordi Bosch i Martí Pere Arnau. Avui es mesclen diversos conceptes a l'hora de valorar una sanció, com és la d'Alberto Contador, la majoria de portades dels diaris. Hi ha un punt patriòtic, que per exemple es pot veure a partir d'una resolució que serà justa o no, però hi ha molta gent que s'agafa a la figura d'un dels millors ciclistes que ha tingut mai el ciclisme europeu, com és el cas de Contador. Hi ha d'altres que ho miren d'una manera molt racional, com és el cas, per exemple, avui del Relaño, el diari As, o el García Luque, per exemple, La Vanguardia. Hi ha d'altres que directament critiquen la decisió de Contador com ja com una matèria feta de que es va prendre que l'embotanoli aquí Pau i després Glòria. Martí Pere Arnau, tu què n'opines de tot plegat? Tu creus que és justa la sanció Contador?
És un positiu del llibre i, per tant, és una sanció absolutament coherent i raonable amb la reglamentació actual, no hi ha cap mena de dubte. Si entrem en l'àmbit de les opinions i de les sospites i de les intuïcions i de les intencions, estem perduts. S'ha d'entrar només en l'àmbit dels fets. Ell, el Tour de 2010, passa un control i dona positiu. O com es diu correctament, dona no negatiu. A partir d'aquí, podríem dir que és tan se val si obeeix a unes intencions voluntàries, involuntàries, a un filet, a una autotransfusió. En aquests moments no hi ha manera humana de saber les causes, els perquès, però sí sabem el resultat, i el resultat és que va donar positiu. Ell va prendre un camí que va ser aconsellat pels advocats, que va ser basar la seva defensa en la història del filet, més enllà de si te la creus o no te la creus, no cal entrar-hi, però basada en que la causa d'aquell positiu era la ingestió d'una carn adulterada, prova que ell no podia demostrar perquè se l'havia menjat i se l'havia pres. Per tant, els seus advocats el van aconsellar per una via que era la prova del possible positiu ha desaparegut amb la pròpia ingesta del filet. A partir d'aquí, en lloc d'acceptar la sanció en aquell moment que hauria acabat aquest pròxim estiu, ell va fer allargar el procés. El procés s'ha allargat un any i mig i ara, de manera retroactiva, simplement a sancionar aquell posiu.
Són les 9, aviam.
Bé, a veure, és molt curiós tot aquest tema del dòping a la justícia esportiva, perquè, evidentment, aquest senyor, si li hagués passat alguna cosa en el món de privat i en el món de justícia privada, seria innocent en aquests moments, perquè allà s'inverteix una mica la carrera de la prova. Jo, pel que sé, i tampoc sóc un expert en aquest cas, pel que he llegit, és molt curiós perquè és cert que si ha donat positiu és perquè científicament doncs, les barreres vermelles s'han disparat o es van sobrepassar en el cas de la presència d'aquesta coseta, el clombuterol, d'aquesta cosa a la sang, però també, diríem, el propi relat de les coses assumit pel TAS, si no m'equivoco, és que és una quantitat que no pot afectar modificar el seu rendiment esportiu, la qual vol dir que, a veure, que també es fila molt prim amb aquesta història. És cert que es fila molt prim, és a dir, el món dels ciclistes retirats està ple de gent amb moltes enfermetats en aquests moments, i aquest és un tema que s'ha tapat, no? I, per tant, jo crec que en aquest món, igual que en el món de l'atletisme, es va amb molta cura. A mi em sembla que s'ha de trobar el punt just. És evident que l'esport té un caràcter formatiu per a la persona i hem d'estalviar tota mena de trampes. Hem de desterrar qualsevol tipus de dopatge, primer perquè és dolent per la salut i perquè després és un engany respecte al rendiment esportiu. Això és una competició. Però també hem de desterrar les patades d'en Pepe. Vull dir que, al final, el món del dòping ha estat una gran hipocresia utilitzats pels dirigents deportius per tapar la molta merda que tenen. I, per tant, jo crec que els esportistes són responsables, però no podem traslladar en aquest món tota la responsabilitat als esportistes, donant per fet, especialment el món de ciclisme, perquè, insisteixo, i en conec alguns, hi ha gent que ara està amb 50, 60 anys i que probablement està amb un tipus d'enfermetat causada pels excessos que va tenir el seu cos.
Breument.
Sí, no, una matització al que diu el Jordi Bosch, que és molt interessant el que ha apuntat, que és com que la substància que ha donat s'ha valorat com que és molt petita, sembla que el pecat hagi estat molt petit. En realitat, no és així. El que es va detectar amb aquell control va ser, evidentment, una quantitat molt petita de residu d'una substància que ja s'havia ingerit prèviament, tant si va ser per un filet com si va ser per una autotransfusió. No entro en una valoració, però la substància, el clenbuterol, que sí ajuda molt en el rendiment de l'esportista, com d'altres substàncies, s'havia ingerit en quantitats importants. El que passa que en el moment del control sí que ja només quedava un residu. Per això, moltes vegades s'està reduint aquest cas a dir és que va donar molt poquet, uns poquets picograms. No, allò va ser el residu final.
Aviam, des de Barcelona, alguna opinió?
Sí, jo?
Aviam, sí, endavant, Xavier. És que saps què passa? Que com no us veig, és un problema, això, tu.
I el jo Xavier, estic acostumat a que no em vegis.
Ja ho sé,
i m'aguanto.
És un problema. Xavier, endavant.
A veure... D'entrada, jo, deixa'm confessar que sóc totalment partidari d'eliminar les regulacions antidòping i que els esportistes fotin el que vulguin. No em crec per un minut que això sigui, que les lleis antidòping siguin per protegir l'esportista. Si es fes per protegir l'esportista, també prohibiríem aquests entrenaments excessius que acaben destruint el cos dels esportistes i prohibiríem moltes altres pràctiques que no prohibim. Per tant, a mi em sembla tot això una farsa. Que no, diguem, que hauríem de fer com amb la Fórmula 1, escolta'm, una carrera tecnològica, que la gent desenvolupi el cos humà que li doni la gana i que guanyi el més ràpid, el més fort o el que més el que més pugui, perquè si no estem enganyant la gent fent veure que estem ajudant els esportistes, quan en realitat això és una carrera per aviar amb qui té millors metges que amaguen els productes que es fiquen al cos, que tothom sap que es fiquen al cos i que simplement enganxen algun cada vegada que hi ha que els jutges troben una manera millor de analitzar la sang o analitzar el que sigui. Per tant, abandonem la farsa i confessem que la gent es dopa i com a la Fórmula 1, el qui tingui la millor tecnologia és el que guanya. Dit això, a mi em sembla que tot això que s'està dient de que hi ha hagut violació de la presumpció d'innocència, o com ha dit el Jordi Bosch, si això fos justícia ordinària, aquest senyor seria innocent, això no és veritat. Aquí ningú dubta, i si llegiu la resolució del tribunal d'ahir, aquí ningú dubta que aquest senyor tenia substàncies tòxiques al cos. Aquí ningú dubta, ni ell, això no era part de la discussió ahir. Aquí ningú dubta que aquest senyor, per tant, s'havia dopat. El que estava en dubte era l'origen d'això. És a dir, en aquest senyor se l'enganxa, és com si tu t'enganxen un quilo de cocaïna a casa teva, un cop tu tens un quilo de cocaïna a casa teva, la policia et pregunta d'on ha sortit això. No hi ha la presumpció d'innocència de que la policia ha demostrat que estava a casa teva. No, la policia l'ha trobat a casa teva. Tu ja tens aquest quilo de cocaïna, tu ja, diguem, ja t'han enganxat amb això. La pregunta és d'on ha sortit això. I el tribunal d'arbitratge d'ahir el que permetia durant un any i mig era demostrar el que diu la sentència, és amb un balanç de probabilitat, és a dir, d'una manera creïble, que l'origen d'aquesta droga que tenia aquest tio en el cos, que tenia el comptador en el cos, era un origen, diguem, innocent. I llavors ell es va inventar la teoria, o el seu advocat es va inventar la teoria del filet, la teoria del bistec. La sentència diu que aquesta teoria és molt improbable perquè a Europa les vaques no tenen aquest tipus de droga al cos. Això sí que s'ha trobat alguna vaca a Mèxic, sí que s'ha trobat alguna vaca a la Índia que ho tenia, però a Europa, des de fa molts anys, no hi ha ningú que hagi trobat una vaca amb aquest tipus de droga al cos. I, per tant, la teoria que ells aportaven no era creïble. I com que el que havia de fer el comptador ahir era no demostrar que no tenia drogues al cos, en tenia i ho acceptava, i que la dosi, ningú notava la dosi, ningú posava en qüestió la dosi. Aquí el que es posava en qüestió era l'origen, i la teoria que va portar no era una teoria que fos suficientment creïble, i per tant se l'ha castigat. Però dit això, el que també sobta de la sentència és que diu que la teoria de l'acusació era que havia sigut una transfusió de sang. Aquesta teoria tampoc era creïble. I aleshores, com que no hi havia cap teoria creïble, ells venen amb una tercera teoria, que és la de suplements vitamínics contaminats. El que a mi no m'agrada d'aquest tipus de regulació o d'aquest tipus d'ajut de tribunals és que, quan se li exigeixi en l'esportista que demostri que ell, que l'origen d'aquesta droga és un origen legítim, no ho aconsegueix, però en canvi quan l'acusació tampoc aconsegueix demostrar que és un origen il·legítim, doncs se'l castiga igualment. Aquí potser el que haurien de canviar és la regulació i exigir que l'acusador, almenys l'acusador, pugui demostrar que l'origen és il·legítim, i si no, sí que s'hauria de deixar lliure en el pobre senyor.
Sí, el Xavier parlava de l'origen. És bastant poc discutible que se li va trobar. Ell té culpa? Jo crec que aquesta és una pregunta que, amb la justícia ordinària, un no ha de demostrar la seva innocència. Diguem-ne, els acusadors han de demostrar la seva culpabilitat. Jo crec que no és tant l'origen com la culpa que ell pot tindre. És possible, encara que hi hagi una possibilitat molt petita, és possible que ell no sigui culpable, encara que tingui.
Pepe,
llavors,
si tu trobes un quilo de cocaïna,
què preval? La presumpció d'innocència, no, si no, Pepe, es pot demostrar la seva culpabilitat?
Pepe, a tu troben un quilo de cocaïna a la butxaca, a tu et troben un quilo de cocaïna a la policia.
Es nota un quilo de cocaïna a la butxaca.
Tu et troben un quilo de cocaïna a la butxaca i ve la policia i te l'enganxa. I tu li dius, no, no, és que no és meu, ha sigut el ratoncito Pérez,
però, escolta,
que me l'ha deixat aquesta
escolta,
nit.
Però també
la policia dirà, xaval, això no cola.
Però, escolta,
i això
també
és el que ha passat.
Xavier,
escolta, la teoria del bou no cola.
Xavier, també hi ha casos, també hi ha casos de persones que han tornat amb diverses maletes, amb una part de cocaïna dintre i que ells no tenien res a veure.
Sí, sí.
També hi ha casos.
Però han pogut
demostrar. O no ho han pogut demostrar.
Han pogut demostrar que aquell, hi ha hagut alguna el que segons aquesta que entens sentència diria, una cosa probabilísticament acceptable, que, escolta, més que aquest senyor no té antecedents, aquest senyor...
Però jo, de tota manera,
ha pogut demostrar d'alguna manera que no és, però lo normal és que quan et troben un quilo de cocaïna a la butxaca, ets culpable.
Lo normal és lo que tu dius, lo normal és lo que tu dius. Ara, la justícia, des del meu punt de vista, no ha d'aplicar lo normal, sinó ha de tindre la seguretat absoluta. I jo crec que la seguretat absoluta, al 100% de la seva culpabilitat, des del meu punt de vista, no existeix. I sense haver la seguretat al 100%, sense haver el 100% de la seguretat de la seva culpabilitat, se li aplica la sentència més alta.
La justícia no fa mai seguretat absoluta. Fa dubte raonable. Dubte raonable. En anglès diuen beyond reasonable doubt. I en aquest sentit se li ha deixat la possibilitat d'explicar o d'introduir un dubte raonable de com ha anat a parar aquesta droga que estava a la seva sang d'una manera que fos, diguem, innocent. Ho ha intentat amb la teoria de la vaca i aquests senyors han dit això no és probable, no és un dubte raonable perquè a Europa no hi ha vaques contaminades.
Segurament en aquest debat hi podríem introduir una persona que, no perquè en sapigués, sinó perquè l'hem vist en moltes tertulis, a molts debats, és un magnífic orador, un magnífic persona dins del món de les tertúlies, i és el nou secretari, canviant radicalment de tema, tot i que d'aquí una hora en tornem a parlar del cas Contador amb José María García, que ens acompanyarà en aquest estudi de RAC1 aquí a Madrid, però a aquesta hora vull saludar el que és el nou secretari d'organització del PSOE, el senyor Óscar López. Senyor López, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Como secretari d'organització del PSOE, ¿es el responsable usted de tejer las costuras rotas en el Congreso?
Bueno, mire, sabe usted que este ha sido un congreso muy disputado, ¿no? Un congreso plenamente democrático con un resultado ajustado el sábado, pero que ya el domingo se amplía en 30 puntos ese apoyo a la ejecutiva de 50 al 80%, eso quiere decir que hay una integración que debe de seguir, y por lo tanto, si del sábado al domingo fuimos de 50 al 80, el objetivo ahora es ir a que el 100% esté dentro de esta ejecutiva, y no tengo ninguna duda de que se va a hacer la voluntad de eso.
El sector más afín a Carme Chacón, con el PSC al frente, denunciaron presiones para decantar la balanza hacia Rubalcaba. Se lo digo porque lo dijo ayer aquí un alto dirigente socialista catalán como Antonio Balmón, el secretario de Acción Política y alcalde de Cornellà.
Lo sé, sé que se dijo eso, igual que también se dijeron otras cosas en otras federaciones. Es verdad, insisto, que fue un congreso muy disputado, muy reñido, pero yo creo que el PSOE ha dado un ejemplo de democracia interna este fin de semana, y que ahora todo el mundo está detrás de la ejecutiva y a trabajar, porque la gente en la calle lo que necesita es un PSOE fuerte frente a un PP que gobierna en España con un programa de gobierno basado en la mentira, en hacer todo aquello que ocultaron o negaron en la campaña electoral.
¿Nada de presiones?
No, presiones no. Sabe usted que en un congreso, insisto, tan democrático como el del Partido Socialista, es evidente que hay una disputa, y esa disputa es una disputa democrática. Y se ha votado bien, y como le digo, es una ejecutiva que el domingo sale con un 80% de apoyo. Y si tiene un 80% de apoyo, quiere decir que es una ejecutiva de integración.
¿A pesar de lo que dijo Rodríguez Ibarra?
Bueno, hay declaraciones
es
más...
Decir, ¿Rodríguez Ibarra es una presión o una opinión?
Bueno, eso tendría que responderle quien dijo que había habido presiones.
¿Pero lo que dijo Rodríguez Ibarra para usted es presión o es una opinión sencillamente?
No, yo creo que ha habido distintas opiniones a lo largo del Congreso, unas, como digo, más carne de titular que otras, pero yo insisto, este ha sido un proceso muy disputado. Eso le da precisamente mucha legitimidad, el saber que ha sido un proceso donde se ha discutido de verdad, se ha votado, y por lo tanto ahora ya hay que mirar al futuro sabiendo que hay una ejecutiva que ha sabido integrar y que tiene todo un camino por delante.
El PSC quiere tener voz propia en el Congreso. De hecho, en el último Congreso aprobó votar distinto al PSOE cuando considere que las posiciones difieren. ¿El PSOE lo va a permitir?
Bueno, el PSC ha tenido siempre voz propia. Faltaría más. Sabe usted la relación diferente que tiene el PSC con el PSOE y que, desde luego, no se reproduce en ninguna otra parte de España, ¿no?
No ha demostrado en el Congreso, a pesar de todo.
Sí, bueno, pero mire, sabe usted que el PSC incluso tiene grupo propio en el Senado, la Entesa, con otros partidos, ¿no? Sabe usted también que en el Congreso del PSC se debatió incluso el asunto del grupo parlamentario, ¿no? Y que el PSC tenga voz propia es normal. Ahora, le puedo decir una cosa, mire, de todas las ejecutivas que ha tenido el PSOE en su historia y de los secretarios generales que ha tenido, el que mejor conocía al PSC nada más dejar a la secretaría general y el que más relación había tenido y más había trabajado y más había probado con el PSC, ese se llama Alfredo Pérez Rubalcaba.
¿Así de claro?
Hombre, yo le digo a usted que ha habido otros secretarios generales que han ido luego conociendo al PSC, han ido tejiendo una complicidad, como en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, donde fue una relación absoluta con el PSC, pero el secretario general que el primer día que ha llegado al cargo conozca bien el PSC, haya tenido una excelente relación con el PSC, que haya negociado y pactado con el PSC, Alfredo Pérez Rubalcaba.
De todas maneras, le vuelvo a repreguntar, ¿eh? ¿El PSOE va a permitir que el PSC pudiera votar aparte del PSOE en el Congreso? Llegado el día, si es que algún día le tiene que llegar.
El PSC y el PSOE tienen una relación diferente a la que tienen. Bueno, es que es otro partido, sencillamente, y por lo tanto tiene un acuerdo que ha funcionado y ha funcionado muy bien y que le ha permitido siempre al PSC tener voz propia. Yo le digo, hasta la fecha nunca se ha producido esa situación y yo estoy convencido de que en el futuro tampoco se producirá. Lo que no quiere decir que el PSC no tenga voz propia, es que el PSC va a defender, como ha defendido siempre, sus ideas y las defenderá con la fuerza que tiene el PSC. Yo estoy convencido de que siempre nos pondremos de acuerdo, como nos hemos puesto siempre en el pasado.
Por cierto, otro miembro del PSC, y además es miembro de la nueva ejecutiva del PSOE, como vocal, José Zaragoza, dijo ayer que Carme Chacón es la persona que ha salido del Congreso con más futuro. ¿Está de acuerdo?
Yo creo que Carme Chacón, por supuesto, que tiene futuro, pero el futuro de Carme Chacón lo va a decidir Carme Chacón y nadie más, creo que sí.
¿Quién tiene más futuro, Chacón o Madina?
Pues esa es una excelente pregunta para ellos, para saber qué intenciones tienen en el futuro y para decirle que este partido, y se ha visto en este Congreso, como le digo, tiene una democracia interna plena donde los militantes votan. Y, por lo tanto, me habla usted de dos personas valiosísimas para el Partido Socialista, dos personas que por supuesto, si algo tienen, es futuro.
¿Rubalcaba se va a presentar a las primarias para ser candidato a la presidencia del Gobierno?
Pues ya explicó él ayer, acabamos de tener un congreso, se ha elegido el secretario general, él es el secretario general, tiene un mandato de 4 años como secretario general y el Partido Socialista tendrá que celebrar primarias, como ha hecho siempre, es verdad que con un matiz ahora porque serían primarias abiertas a la ciudadanía y por lo tanto cuando toquen las primarias, que eso será no antes de 2 años, si no hay un adelanto electoral, claro, por supuesto el PSOE decidirá su candidato.
Acabo enseguida, señor López, sin pronunciar el nombre de Andalucía. Artur Mas ayer criticó que algunas comunidades menos productivas aumenten su presupuesto mientras que Cataluña tiene que recortar. ¿Cómo se explica que el gobierno andaluz pueda aumentar el gasto?
Bueno, lo cierto es que ahí están los datos de déficit y de deuda. El gobierno andaluz, en el margen que le permiten sus presupuestos, lo cierto es que ha venido demostrando que es posible otra forma de gobernar, una forma de gobernar donde se puede tener rigor económico, pero además se puede, como digo, no disparar el déficit. Por tanto, ahí están los datos.
En cualquier caso, el pacto fiscal catalán va a estar en la agenda política de esta próxima legislatura. ¿Usted considera justo que Cataluña pueda recaudar y gestionar sus impuestos?
Bueno, vamos a esperar ese debate que se está produciendo en el Parlamento de Cataluña para ver qué sale de allí, ¿no? Yo creo que es importante el debate que se está produciendo. También creo que, como le digo, pues bueno, vamos a ver cuál es la posición que se define finalmente.
No sé si alguna pregunta por parte de José Antic, de Xavier Salamartín, de Jordi Bosco, de Martí Perarnau.
Sí, señor López, buenos días. Soy José Antic, desde Barcelona. Es evidente que el nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha salido más allá del resultado, desde mi punto de vista, con un liderazgo fuerte y con un liderazgo, digamos, poco discutible, más allá de la partición en dos. Pero a mí, yo quería hacer una pregunta. ¿No puede darse una situación anómala que por primera vez a lo largo de la historia Partido Socialista queda una sombra de duda que el primer representante orgánico del partido hasta que no se acerque la recta final de la legislatura no se sepa si va a ser o no va a ser candidato?
Bueno, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que eso debe ser así, pero debe ser así a nivel nacional y a todos los niveles. Es que el Partido Socialista, una cosa es el proceso de elección de una dirección, y en este caso lo ha hecho, y lo ha hecho con la fuerza y la legitimidad, como usted decía, de haber votado, y de haber votado con un resultado ajustado que se amplía y mucho al domingo, ¿no?, de un 50 al 80%, con lo cual hay una integración y un apoyo claramente mayoritario. Cuando toque elegir candidato, y sabe usted que, desde luego, el liderazgo basado en este Congreso, en cómo ha sido este Congreso, es indudable, ¿no?, en manos de Alfredo Pérez Rubalcaba, que tiene un mandato de 4 años para dirigir este partido. Y yo estoy convencido de que hemos elegido al mejor y que va a ser una voz fuerte del Partido Socialista y una alternativa, sobre todo, para mucha gente en la calle que está esperando que el PSOE tenga una voz fuerte y una alternativa.
Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, señor Óscar López, muchísimas gracias por atendernos y hasta muy pronto.
Gràcies,
bon dia. És el nou secretari d'organització del PSOE, sorgit d'aquesta nova executiva que va anunciar aquest diumenge en el Congrés de Sevilla, Alfredo Pérez Rubalcaba. 1:15 de 10, anem al Corte Inglés per obrir-lo i d'aquí uns moments continuem, que encara li he de fer preguntes, per exemple, al professor Salamartín sobre economia i sobre el que està passant a Grècia. Per cert, que m'acaben de passar que es confirma, per tots aquells que siguin fans de Madonna, que Madonna passarà aquest estiu per Barcelona. El pròxim 20 de juny, dimecres, al Palau Sant Jordi. El World Tour 2012 de Madonna passarà per Barcelona. Es posaran en les entrades a la venda el dijous 16 de febrer, és a dir, de demà passat en una setmana, no? D'aquí 10 dies. Es posaran a la venda les entrades pel concert de Madonna, que el dimecres 20 de juny d'aquest any serà al Palau Sant Jordi. Dit això, Noemí, bon dia.
Hola. Pel dia dels enamorats, ens agrada molt que ens diguin que estimo. Són només dues paraules, però diuen tant. I si, a més, rebem un regal, doncs encara millor. Al Corte Inglés us preparen el millor Sant Valentí que us pugueu imaginar. Per una noia, teniu tot el que li pot agradar. Una bossa, una pulsera, un rellotge, el seu perfum preferit. O si és una romàntica i li agrada la música, res millor que l'últim CD de Manuel Carrasco o el romàntic disc Via Dalma 2 de Sergio Dalma. Per ells, que són amants de la tecnologia o l'electrònica, us recomano que vegeu la gran selecció que el Corte Inglés ha preparat. Ordinadors, tablets, gadgets... Això no falla mai. Regals que són tot un encert, sobretot perquè ho feu amb tot l'amor. Però, a més, també us aconsello que us feu fans del Facebook del Corte Inglés. Podeu guanyar un munt de premis i un magnífic viatge a Nova York. Només heu de participar en un romàntic concurs. Heu de compondre una cançó d'amor, dedicar-la a la persona que estimeu i, si guanyeu, anireu a Nova York. El premi el lliurarà personalment Sergio Dalma. Ah, i també us emportareu el seu últim disc dedicat. Així que feliç dia de Sant Valentí al Corte Inglés, perquè us estimo. Ai, que maco que és l'amor. Bé, anem a canviar de tema, que ja em perdo, va. Doncs avui, a les 7 de la tarda, a la sala Àmbit Cultural del Corte Inglés del Portal de l'Àngel, el fotògraf Javier Abella presenta la seva obra Otras Realidades. Són imatges il·luminades que ens ajuden a redescobrir Barcelona. Us hi esperem. I d'altra banda, a Tarragona, també a les 7 del vespre, es parlarà de la revolució de la depilació làser amb els experts de la firma Edonai. El Corte Inglés, patrocinador del segon centenari de la Constitució de 1812. Fins demà, romàntics. Que passeu un bon dia.
Vols guanyar un iPad 2? Ara, només per pagar les teves compres amb les targetes Visa de Caixa Penedès, participaràs en el sorteig de 40 iPad 2. I un pot ser teu. Internet, música, vídeos, llibres... Ho tindràs tot. Amb les targetes Visa de Caixa Penedès tindràs un munt d'avantatges. Caixa Penedès. Grup BMN.
A la platja!
Jo vull a la muntanya!
A la platja!
La teva família t'ho està demanant. Planifica les vacances en un dels albergs de la Xanascat d'arreu de Catalunya per passar uns dies en família, gaudir de la natura i conèixer el nostre país. Si tens fills i filles menors de 18 anys, apunta't al programa Vacances en Família. Preinscripcions al 012 i a xanascat.cat fins al 20 de febrer. Vacances en Família. Generalitat de Catalunya.
Podríem celebrar que fem 16 anys de número 1 en vendes amb tots els luxes, crear una sèrie especial 16 anyets o posar una lona molt gran que digui Vehicles Comercials Citroën, 16 anys de número 1 en vendes. Però farem una cosa molt millor: oferir-te un finançament extraordinari en tots els nostres vehicles comercials.
Citroën Creative Technology.
La primera novel·la de Lluís Llach us tocarà l'ànima. Memòria d'uns ulls pintats, de Lluís Llach. Tot una revelació. Memòria d'uns ulls pintats, d'Editorial Empúries.
Mundo Deportivo t'ofereix una pràctica funda de bateria per iPhone 4 i 4S. Ara ja pots protegir i carregar l'iPhone. Duplica la bateria del teu iPhone i gaudeix del doble. A Aconsegueix la teva funda bateria per iPhone per només 39,90 €. Cartilla diumenge 12 a Mundo Deportivo. Amb la garantia de Solar.
Aquesta és la il·lusió de la Chon, una dona cega.
Mi ilusión es poder seguir leyendo a través de la biblioteca digital de la ONCE y que esta siga creciendo cada día más.
I aquesta és la d'en José, un comprador del cupó.
Mi ilusión ahora mismo sería poder ir a los Estados Unidos a ver la final de la NBA. Ir con mi hijo y disfrutar allí de todo el ambiente.
Ilusions que es troben cada dia en el cupó diari. Cupó diari de la ONCE. Guanyes tu. Guanyem tots. I jugaràs?
Eso sería una ilusión grandísima.
El per què de tot plegat.
Dues coses, abans de tirar endavant amb la tertúlia, deixeu-me dir que... ara m'explicava Martí Pere Arnau que l'actuació de la Madonna ahir a la Super Bowl va tenir als Estats Units 1 milió d'espectadors més que el propi partit. És a dir, va haver-hi més espectadors, 1 milió d'espectadors més als Estats Units veient la Madonna que no veient el partit.
Sí. Si no estic errat, és rècord absolut d'audiència de la Super Bowl, 113 milions d'espectadors. L'anterior em sembla que eren 111, i els minutets de cançons de la Madonna van ser 1 milió més, 114.
I els anuncis, perquè tu saps que els anuncis, que són caríssims al voltant d'aquesta interrupció, es fan, bueno, i en Xavier, que té una connexió, perquè es passa gran part del mes a Estats Units, els anuncis es produeixen expressament per aquesta final, són caríssims.
4 milions d'euros, són
30
segons. Tu,
Martí, que estàs amb aquest negoci, es produeixen expressament, només s'emeten pràcticament una vegada i són sotmesos a un gran concurs de professionals que pràcticament li donen l'Òscar al millor anunci. És a dir, considera que els millors anuncis més innovadors i que més canvien una mica la línia de la publicitat s'emeten aquella nit.
Carai.
Sí, sí, i a més... tothom parla durant molt de temps de la mitja part de la Super Bowl i és un gran honor entre els artistes ser seleccionat, com ha estat seleccionada aquest any la Madonna, ser seleccionat per fer el show de la mitja part.
O sigui, que a tu no et sorprèn, Xavier, que tingui més espectadors els 5 minuts de la Madonna o els anuncis que es fan que no el propi partit en si?
No, perquè a més de tota la gent que li agrada el futbol i que està mirant pel futbol, que es queden per mirar aquest show, que ja t'estan anunciant tot l'any que serà un espectacle fantàstic, doncs a més de tot això apareixen els que els agrada la Madonna i no els agrada el futbol, que són els addicionals, els 2 milions addicionals. A mi això no em sorprèn. És a dir, penseu que aquí s'està parlant sempre, tot l'any dels anuncis, com deia el Jordi, de la mitja part de la Super Bowl, del show de la mitja part de la Super Bowl. Després es creen controvèrsies. L'any de la nena Jackson, que va ensenyar un pit allà al mig,
ui, sí,
es va crear una controvèrsia durant anys que fins i tot ara encara diguem, arrel d'allò, el show de la mitja part s'emet amb un minut de diferència, o sigui, no és en directe de rigorós, sinó amb un minut de diferència per si de cas algú se li trenca una altra vegada el vestit i ensenya una altra teta. I ara sembla que una de les cantants que estaven ajudant a la Madonna, doncs resulta que ha fet una peineta davant de la tele i que els sensors aquests que tenen un minut per descobrir-ho no ho van acabar de descobrir i s'ha creat una altra gran controvèrsia. Per tant, estem parlant d'un fenomen social increïble que té tot tipus de dimensions econòmiques, de prestigi, i això, el rècord de la història d'un event mirat per la televisió.
Val. Ara, aprofitant que tinc el Xavier Salamartín, i abans que arribi en aquest estudi el ministre d'Interior, deixa'm preguntar-li sobre, ja ho sé, l'experiència al costat del professor Salamartín m'ha fet, tot i que encara hi caic de quatre grapes de tant en tant, que és no preguntar-li pel futur de l'economia, perquè ell sempre diu que no té mai una bola per poder decidir ni veure el que passarà més endavant. Però sí que avui, llegint les pàgines d'economia de La Vanguardia, l'apertura és que Grècia està en aquests moments en el debat entre assumir més austeritat o quebrar. N'hi ha per tant o què?
A veure, Grècia ara mateix té una disjuntiva. Grècia, com sabeu, no té calés. Grècia no pot pagar salaris si no venen diners regalats o deixats a uns tipus molt favorables pels fons de rescat europeus que estan bàsicament finançats per Alemanya i França. I llavors Alemanya i França diuen, si voleu els calés que us hem promès que us donaríem, heu de demostrar que podeu retallar el dèficit. No podem estar ficant calés aquí en un forat negre si vosaltres no reduïu el dèficit. I aleshores ara estan decidint si redueixen el dèficit i agafen els calés per poder pagar salaris, o simplement no redueixen el dèficit, es queden sense calés i es crea un caos a dins de Grècia perquè no podran pagar. Grècia ja fa diversos anys que té un problema polític, que per cert és un problema del qual hauria de prendre el Partit Popular, perquè el primer ministre Papandreou va arribar a Grècia en plan salvador, la crisi l'havia començat l'altre partit, el partit del Karamanlis, van arribar ells en plan salvador, amb una majoria absoluta de 10 diputats, exactament igual que la del PP, i això passava el 2009, i el 2011, és a dir, dos anys més tard, el van fotre fora, van fotre fora en el Papandreou, van posar a un govern de tecnòcrates, i perquè solucionés els problemes, i ara els partits que no són, diguem, els partits que manaven i que van són els culpables de crear tota aquesta crisi, tant el del Karamanlis com el del Papandreou, ara boicotegen els tecnòcrates perquè no volen ser vistos ni com els que donen suport als plans d'austeritat que creen tant de mal entre la ciutadania, ni ser acusats, no, tampoc volen ser acusats de ser els que no han obeït les ordres d'Europa i, per tant, han fet que es perdessin els calés de les subvencions d'Europa i, per tant, han creat el caos que es crearà, si es crearia, si els europeus deixessin de donar calés. I, per tant, segueix Grècia tenint un problema polític greu. Els seus polítics són una quadrilla d'irresponsables que tant si estan manant com si estan a l'oposició només miren per la cadira i així estem.
Algun comentari més sobre la lliçó del professor?
No, perquè ha estat una opinió bastant clara, sobretot perquè s'explica molt fàcilment la primera part, no? I és, escolti, jo no tinc diners, me'ls han de deixar, i el senyor que me'ls deixa vol tenir certes garanties de que jo seré capaç de tornar-los. És a dir, ara, el tema és que si tenen un molt mal present, si no els arriben aquests diners, però si no són capaços d'agafar aquests diners i tornar-los amb unes condicions, diríem, raonables, no tenen futur. És a dir, que estem en una certa espiral negativa de la que és difícil sortir-se'n. Mm-hmm. I jo no sé fins quin punt han de ser tremendes aquestes retallades que han de fer aquesta gent, no? Vull dir, vaja, no vull afegir res més perquè jo crec que ho ha explicat molt bé.
Vols dir alguna cosa, Martí? Breument, que tinc el ministre aquí a punt d'entrar.
Sí, no, molt breu, no, referim-me. Jo me'n tornava
passa, senyor ministre.
El cas Contador, com que el Xavier acaba d'enraonar de Grècia i amb aquesta matèria no se li pot discutir res, sí discutir-li la totalitat del seu discurs respecte de l'alliberament del dopatge en el món de l'esport. Déu-nos en guard i que mai es produeixi això.
Jo?
Sí.
No. Un breu apunt del tema econòmic. Jo, ningú sap què farà Grècia, si acabarà fent fallida o acabaran acceptant les noves mesures que li demana la Comissió Europea. Ara, en qualsevol cas, la pressió que està tenint Grècia és enorme i jo crec que seria un desastre per tot Europa que no acabessin fent les noves mesures que ha de prendre, encara que seran doloroses, i és molt difícil que Grècia quedi en una situació que durant 10, 15 o 20 anys li costa molt sortir-se.
D'aquí uns moments, amb Xavier Salamartín, amb José Antic, amb Martí Perarnau i en Jordi Bosch, conversarem amb el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, des d'aquests estudis de RAC1 a la Gran Via de Madrid. Anem 3 minuts i de seguida el ministre, per cert, per aquells malpensats que diuen que no hi és la Gemma Calvet avui, que els dimarts hi és, està de viatge, tornarà. Ara tornem també nosaltres.
El per què de tot plegat.
Són 4:45 PM. A la pròxima mitja hora conversarem amb el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. Ministre, bon dia, moltes gràcies per ser aquí.
Bon dia i moltes gràcies a vostès.
Deixi'm començar per algun parell de notícies que avui hem anat comentant a l'informatiu. Hi ha un fiscal de la Fiscalia Anticorrupció que assegura que Catalunya té un problema seriós de corrupció policial, especialment amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, acusant els funcionaris de rebre suborns, per exemple, en els casos dels prostíbuls de Castelldefels i de facilitar la feina a les màfies. Aviam, per no entrar en un cas concret, en general, Catalunya, vostè considera que té un problema seriós de corrupció policial?
Aviam, jo la primera notícia que tinc és aquesta, perquè jo crec que un fiscal, més enllà de fer declaracions, el que ha de fer, és a dir, si això que diu és veritat, no és un ciutadà, ni és un periodista, és un fiscal. Per tant, jo espero que això iniciï les accions corresponents, no? I, per suposat, quan surti d'aquí, jo m'interesso per aquest assumpte, perquè és la primera notícia, i per suposat que... home, ho investigarem, però repeteixo, a mi el que em crida l'atenció és que un fiscal digui això en un diari, no? I no ho digui o no ho ha de dir, no? A la fiscalia, no? I per tant jo acabo d'aterrar en el Ministeri fa una mica més d'un mes, i per tant, si jo tingués consciència de que això està succeint, ja hauria actuat. Ara, de tota manera, doncs ho penso ordenar aquesta investigació referent al cas que vostè m'està dient. Però parlar de corrupció generalitzada, en tot cas, ens semblaria una exageració i, sens dubte, o com a mínim, una injustícia i una imprudència, no? Uh-huh. Perquè és com si jo digués que a la Fiscalia, doncs, hi ha un problema de corrupció generalitzada. No, mira, parlem, per favor, i discriminem, i parlem amb precisió i, sobretot, amb serietat quan estem parlant de coses d'aquest tipus, no?
Més coses que passen i que vull llegir, per exemple, La Razón, que l'endecari Patxi López...
Però, per cert, perdó, a on surt aquesta
això
notícia?
Això va ser... Miri, i m'agradaria, Nieto, anem a escoltar el document. Això ho va dir-ho José Grinda en un debat literari ahir...
I qui és José Grinda?
José Grinda és un fiscal de la Fiscalia d'Anticorrupció. I va dir això, i se sap que està fent aquest debat literari que es feia ahir a Barcelona Negra, i el fiscal va dir això.
Tanto Policía Nacional como Guardia Civil, yo creo que intentan y van logrando limpiar esa gentuza de mierda, dicho literariamente, naturalmente, y yo creo que están haciendo una labor encomiable junto con los Mossos d'Esquadra.
Bueno, això deia que feia, però va dir que Catalunya...
Bueno, això que ha dit no està malament.
No, evidentment, però que tenia un problema seriós de corrupció policial. Això és el que deia. Escolti, que m'he
entès. No, aquí no, en
un debat literari que va haver-hi. En un debat literari.
Ah, clar, és que jo, clar, jo estava preparat per sentir aquestes acusacions, em trobo
no
que
diu... No tinc aquest document preparat,
que diu unes paraules que són tot el contrari, que diu que la Guàrdia Civil i la policia està fent un esforç gran, no?, per netejar, aquest problema que hi ha, no? Però, bueno... Jo em quedo amb el que vostè ha dit, m'agradaria tenir aquestes declaracions, i en tot cas...
Les busquem.
I quan torni al Ministeri, doncs vaig a... diré que s'informin d'això i que m'informin.
Li deia, no? La Razón deia avui, a l'endecari Patxi López últim, un decret per donar fins a 390.000 euros a les víctimes de la policia per reparar els patiments injustos en el context de la violència política entre 1968 i 1978. És cert, escolti, no li preguntarem al ministre, que fa un mes que ha arribat al càrrec, totes les carpetes que hi ha obertes del passat al Ministeri de l'Interior. Vostè ho sabia, això?
M'he integrat avui perquè avui he llegit aquest matí a la premsa. Jo tinc per principi com a norma, no? És que els governs no s'han de criticar. Per tant, jo com a ministre de l'Interior... Una altra cosa són els partits, eh? Una altra cosa són els partits. Però crec que ni el govern basc ha de criticar el govern d'Espanya, el govern d'Espanya, el govern de basc, o la Generalitat de Catalunya, el govern d'Espanya, el govern d'Espanya, la Generalitat. És a dir, repeteixo, entre governs no ens hem de criticar. Els partits formen part de la seva feina. Dit això, jo crec que el que està succeint és que tenim la primavera que ve, eleccions autonòmiques al País Basc, i cadascú intenta marcar el seu terreny de joc i definir el seu perfil, no? I el Partit Socialista d'Euskadi té en aquests moments, doncs, un problema d'indefinició, no? De marcar el seu perfil, perquè és evident que està governant gràcies al suport del Partit Popular. El Partit Popular governa Espanya, ells governen Euskadi gràcies al Partit Popular, el món nacionalista, més o menys radical, s'ho estan disputant en una franja al PNB i Esquerra Abertzale, Izquierda Abertzale, i aleshores el vot no nacionalista s'ho estan disputant el PP i el Partit Socialista. I crec que en aquests moments ells intenten, doncs, diferenciar-se de nosaltres en la mida en què la lluita antiterrorista, que en el País Basc té molta importància, i la gestió política d'aquest procés, d'aquesta etapa del procés en el que ens trobem, quan ETA ha declarat que deixa la seva activitat terrorista de manera definitiva i reversible, la lidera sempre el govern d'Espanya, que és del Partit Popular. I jo crec que aquestes iniciatives del govern basc i també del Partit Socialista d'Euskadi formen part d'aquest guió de precampanya.
Deixi'm parlar-li d'ETA. ETA s'està... El 15 de gener es van detenir tres presumptes etarres que tenien material que es podia...
Presumptes poc, però bueno...
Era etarres, directament.
Home, és que un tenia una requisitoria de l'Audiència Nacional.
Però, més que l'aigua, doncs. No, és clar, sí. Tres etarres detinguts, ETA s'està rearmant?
Aviam, el que és evident és que en aquests moments... ETA té la seva capacitat operativa, com jo he dit, diezmada, és a dir, en aquests moments, doncs, els cops que ha sofert l'organització terrorista ETA no li fan possible fer atemptats ni que volgués. A més, no vol, perquè en aquests moments qui està liderant aquest moviment és la Izquierda Abertzale, ja no és ETA, no? Entre altres coses, perquè la Izquierda Abertzale està a les institucions, ha tingut el resultat que ha tingut i, per una altra banda, ETA està molt feble, no? El fruit d'aquestes dues circumstàncies és la que ha anat a que ha produït que ETA declarés aquesta iniciativa el passat mes d'octubre, el dia 20, no? De deixar les armes de manera definitiva i irreversible. Ara bé, a partir d'aquí, si jo decideixo que deixo definitivament d'actuar, el que no té sentit és que jo no dissolgui l'organització, però jo tinc tot el dret de dir, escolti, si vostè diu que deixa definitiva i irreversiblement d'actuar, la lògica és que digui, bueno, i aquesta organització jo la dissolc, perquè si no, per què la té vostè? Per què la té vostè? Per tutelar el procés, la qual cosa vol dir que si no li agraden com van les coses pot tornar a actuar. Bé, jo el que dic és que nosaltres, òbviament, des del punt de vista d'investigació, d'intel·ligència, actuació policial, la Guàrdia Civil, d'informació, estem absolutament alertes, no hem baixat la guàrdia en cap moment, i ETA té una dificultat de moviments grans en aquests moments, no? I nosaltres controlem els seus moviments, i el que dic és que, bueno, fins que no es dissolgui, i no entregui les armes, doncs la presumpció d'innocència no la té. Innocència en quant a la veracitat de les seves afirmacions.
Clar, molta gent va preguntar-se, no pot sortir, ministre, cap grup ascendit o cap branca que pugui anar per lliure?
Bueno, això sempre pot passar, ha passat amb l'IRA, no? Ha passat després de l'acord del Divendres Sant, no? Això sempre pot passar, no? Sempre en aquests processos és possible, però en aquests moments jo tant de bo arribés al moment en què es poguessin plantejar seriosament el que vostè està dient perquè ja tinguéssim la declaració no definitiva i irreversible de que deixa d'actuar, sinó que deixa d'existir, I nosaltres actuarem, quan dic nosaltres, dic el govern, dic l'Estat, actuarem i continuarem actuant perquè l'objectiu és que, lògicament, ETA deixi d'existir i que ETA pertanyi a un malson i que formi part de la història tràgica del País Basc, de la història tràgica de tota Espanya, però que formi part del passat, en definitiva. Per això estem treballant i estic segur que ho aconseguirem entre tots, si mantenim la unitat de les forces polítiques democràtiques, si continuem mantenint el nivell de cooperació internacional que tenim amb França. Sarkozy va dir que aquests efectes no existien als Pirineus i, lògicament, mantenim l'eficàcia que tenen la Guàrdia Civil, la policia i el testimoni ètic i moral que té una gran força en aquests casos de les víctimes del terrorisme.
Quan ministre parlava ara d'ETA i deia que la seva capacitat està molt limitada, en aquests moments està molt feble, crec que utilitzava exactament. Per això va ordenar retirar els escortes del País Basc?
Bueno, en el País Basc aquest va ser un dels elements més decisius per adoptar aquesta decisió. Val a dir que els que primer varen anunciar aquesta decisió va ser el govern basc. I per cert, de forma unilateral, sense comptar amb nosaltres. Quan dic amb nosaltres, dic amb el Ministeri de l'Interior. I és veritat que ara hem creat una comissió mixta entre el Ministeri d'Interior i el govern basc, i en aquests moments el secretari d'Estat de Seguretat i el Departament d'Interior del govern basc estan treballant de manera conjunta a fi i efecte d'analitzar, doncs, de manera personalitzada la protecció personal. Perquè aquesta protecció personal mitjançant vigilants privats, no? Està finançada al 50% entre el Ministeri d'Interior i el Govern Basc, i la situació en allà no està motivada per raons econòmiques, sinó per raons, evidentment, de que l'amenaça terrorista, com a mínim, fins a les pròximes eleccions autonòmiques basques, ha disminuït. A la resta d'Espanya, l'element decisiu, juntament amb l'altre, són les restriccions pressupostàries. Nosaltres ens hem adonat que hi ha masses persones protegides sense riscos que, des del nostre punt de vista, justifiquin, i que estem destinant masses efectius, masses protectors, a protegir aquestes persones. Vostè... 2.668 guàrdies civils i policies nacionals.
L'altre dia li vaig sentir una frase que resumeix molt l'esperit. No vull viure contra ETA, sinó que vull viure sense ETA. Això significaria, fins i tot, estar disposat a acostar presos o a seure's amb ETA?
No, home, un govern no pot seure amb una organització terrorista, no? Per principi, és a dir, un govern democràtic que se sentia amb una organització terrorista, en fi, això és impensable. Mai el govern d'Espanya, evidentment, se sentarà amb l'organització terrorista ETA, no? Quan dic que nosaltres no volem viure contra ETA, sinó sense ETA, el que estic dient és que el nostre objectiu és que ETA deixi d'existir. Que ETA deixi d'existir. I que ens podrem equivocar o encertar, però que l'objectiu és que ETA deixi d'existir. I com que crec que aquest objectiu el compartim tots els partits democràtics...
El primer és imprescindible, llavors, que entreguin armes primer perquè deixi d'existir?
Bueno, aviam, seria una manera de visualitzar-lo, no? Però, evidentment, es poden entregar armes i no deixar d'existir. Jo crec que verificar que deixa d'existir, hi ha moltes maneres de fer-ho, no? Nosaltres amb la Guàrdia Civil i a la policia tenim indicadors com per verificar, sense necessitat de verificadors internacionals, no? Que per altra banda estan contractats per la Izquierda Abertzale, no? Nosaltres tenim suficient verificadors amb la Guàrdia Civil i la policia com per verificar que ETA deixa d'existir. Lògicament, deixar d'existir, entre altres coses, significa, per un terrorista, deixar les armes. Però tu podries deixar les armes i no deixar d'existir, perquè o entregues una part de les armes, però després et rearmes, m'explico, no? Per tant, hauria d'haver una declaració molt solemne, molt formal, molt seriosa, de que deixes d'existir i que aquesta declaració fos verificable. En el context d'aquesta verificació, lògicament, l'entrega de les armes formaria part.
No sé, sobre el tema, Net, alguna pregunta, Sala, Antic, per Arnau o Bosch?
Sí, el ministre, buenos días. Vostè va parlar a la seva compareixença al Congrés de la reinserció individualitzada dels presos. Això exactament què vol dir i amb quin calendari es podria arribar a fer?
Això vol dir que nosaltres hem dit que la fulla de ruta del govern és el compliment de la llei i que això significa complir la llei penitenciària. La llei penitenciària no permet, i l'ordenament jurídic espanyol no permet amnisties, indults generalitzats, i el que permet, sí, i de manera molt generosa la legislació penitenciària espanyola, la petició d'aquests beneficis penitenciaris de manera personal, de manera individual. De quina manera? Doncs demanant perdó. La Constitució estableix que la pena privativa de llibertat està ordenada a la reinserció, doncs una persona condemnada per pertànyer a una organització terrorista ha de dir, escolti, jo m'apenedeixo del meu passat terrorista. Jo manifesto la meva clara voluntat de que si sóc posat en llibertat o em donen uns determinats beneficis, si sóc classificat com a tercer grau i passo del règim tancat al règim obert, doncs jo no me tornaré a aquestes activitats. Demano perdó a les víctimes, etc. És a dir, això és el que significa reinserció individualitzada. Significa aplicar la llei penitenciària en els termes que la llei preveu. I en aquests moments, què passa? Que ETA no els deixa fer això. I per això jo he dit que el pitjor enemic que tenen els presoners d'ETA és la mateixa ETA. Perquè si ETA no existís, aquestes persones, primer, podrien actuar amb llibertat acollint-se a aquests beneficis, i d'aquesta manera ells i els seus familiars sortirien beneficiats. I aquest procés, doncs, segurament s'acceleraria.
Ministre, vostè, que és una persona molt equilibrada i...
Gràcies.
I sòbria. Com, quina nota, quina valoració fa del ministeri que ha trobat en aquesta matèria, en la matèria antiterrorista. És a dir, vostè rep una herència de l'exministre Rubalcaba, que avui està en el primer lloc del partit de l'oposició. Quina valoració en fa vostè?
Doncs miri, l'actuació dels darrers anys del Ministeri d'Interior, dirigit pel senyor Rubalcaba, des del punt de vista de la lluita antiterrorista, la lluita contra ETA, ha estat molt positiva. Sí, la primera legislatura, quan es va trencar el pacte antiterrorista associat amb el Partit Socialista, entre el Partit Socialista i el PP, no s'hagués produït i s'hagués actuat en la primera legislatura com s'ha actuat en la segona legislatura amb el senyor Rubalcaba, segurament en aquests moments no només estaríem, des del punt de vista de la lluita contra ETA, també com estem en aquests moments, sinó fins i tot millor, no? Però concretament, pel que fa a l'activitat operativa d'ETA, ja ho he dit, ha estat molt positiva, i també has de dir que aquesta segona legislatura, com vostè sap perfectament, ha existit un pacte clar entre el govern, el Ministeri d'Interior, dirigit pel senyor Rubalcaba, i el Partit Popular.
Canviant de tema, si em permeteu, i no hi ha més preguntes al tema ETA. La ciutadania està tipa de llegir als diaris casos com dia 2 de febrer, al Punt Avui de Barcelona, detingut 11 multireincidents per robar el metro, acumulant 220 detencions, 279 denúncies i 3.400 identificacions policials. 21 de gener, La Vanguardia. Detenen 3 multireincidents per robar alumini d'un edifici de Figueres. Els lladres van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres i aquest va decretar la llibertat d'encàrrecs. Què es pot fer perquè la multireincidència s'acabi amb gent que té 220 detencions, gairebé 300 denúncies i 3.400 identificacions policials? No es pot fer res per aturar aquesta gent que fa de la criminalitat una forma de vida?
Sí que es pot fer. No només es pot fer, sinó que s'ha de fer. Precisament, jo mateix, durant la campanya electoral, vaig parlar d'això i, lògicament, en coherència amb això, doncs ara, des del Ministeri d'Interior, ho estic impulsant en absoluta coordinació amb el que té la competència iniciativa legislativa, en aquest cas, que és el Ministeri de Justícia, i en particular amb el ministre Alberto Ruiz Gallardón. Es pot fer i s'ha de fer. El què? Canviar la legislació. Modificar el Codi Penal i modificar la llei d'enjudiciament criminal perquè aquestes situacions que vostè ha esmentat no continuïn. Perquè això que vostè està dient no és literatura ficció, no és política ficció, és la realitat. I, esclar, és que
I això certament, com més aviat millor, ministre?
Com més aviat millor. Tant és així que en aquests moments ja existeix una comissió bilateral, Ministeri de Justícia, Ministeri de l'Interior, entre el secretari d'Estat que dirigeixen el secretari d'Estat i Justícia i el secretari d'Estat de Seguretat, que a més és magistrat, és fiscal, és lletrat del Tribunal Constitucional, el secretari d'Estat de Seguretat, per tant, parlen el mateix llenguatge, però des de l'òptica de la justícia, que ha de posar l'accent, per entendre'ns, en la juridicitat de les normes, i el Ministeri de l'Interior, que ha de posar l'accent en la juridicitat de les normes, però pensant en la seguretat dels ciutadans, no? I d'aquest equilibri ha de sortir una bona norma. Jo afirmo que és prioritat legislativa del govern modificar el Codi Penal i la llei d'enjudiciament criminal perquè aquestes situacions acabin. En definitiva, aquestes persones que han fet de la comissió de delicte, de l'estrabada, del tirón, no? Del petit robatori, del robatori de la cartera en el metro, l'autobús, no? De totes aquestes coses, de l'assalt als habitatges de les persones, a les joieries, tot això que està passant, que està creant una gran alarma social, una gran sensació d'inseguretat, doncs s'acabi. Jo li diria una cosa, a mi m'ha dit la policia, en determinades capitals, com Barcelona, com Madrid, on aquesta multireincidència té una gran presència, si posessin fora de circulació, s'entén, posessin o a presó o expulsessin del país a unes quantes desenes de persones, això s'acabava. I la sensació d'inseguretat es disminuïa en més d'un 100 o un 200%. I per tant, jo crec que hem de fer unes lleis que, sens perjudici de la seva constitucionalitat, sens perjudici de les garanties jurídiques corresponents, home, posi l'accent a la defensa dels ciutadans, no? Perquè aquestes situacions són escandaloses.
Vostè és partidari que els immigrants, en aquest cas, que siguin multireincidents, se'ls envia al seu país i que els locals, per entendre's, els natius, se'ls envia a la presó?
No, absolutament. Ho he dit i precisament la reforma pretén això, claríssimament. Perquè vostè ho ha dit i ho ha dit molt bé, les persones que fan del delicte la seva forma de vida, una altra cosa és una persona que comés un delicte, un furt, un robatori, això és una cosa diferent, òbviament, no? Però la persona que de manera continuada de manera habitual, de manera reiterada, permanent, està dedicant-se a això i que entra a la comissaria o al jutjat per una porta i surt per l'altra. Escolti, això no pot ser. És els jutges i els policies necessiten tenir les eines legals adequades per acabar amb aquesta situació i nosaltres, si volem donar aquestes eines, i els hi donarem.
Deixi'm parlar d'un altre tema que socialment és molt interessant, com és el tema del trànsit. És cert que les competències estan majoritàriament a les comunitats autònomes, per exemple...
No.
En el cas, per exemple, de Catalunya...
No, que no és així. La Direcció General de Trànsit té totes les competències. El que passa és que a Catalunya són els Mossos d'Esquadra els que tenen la competència per controlar que les normes de circulació es compleixen les carreteres de Catalunya.
Amb el tema dels 80, per entendre...
Això és competència de l'Estat, que estableix els marges. No, això és Ministeri
de l'Interior. Però, per exemple, el model català de seguretat de velocitat variable i la zona 80, per vostè és exportable a la resta de l'Estat?
Bueno, depèn. Però torno a dir, això no és competència de la Generalitat, això és competència del Ministeri d'Interior i les normes les estableix el Ministeri d'Interior. I una altra cosa és que dintre de les normes del Ministeri d'Interior hi ha diferents possibilitats. Però la competència és normal, perquè passa, les carreteres són un continu, és a dir, una persona de Badajoz agafa el camió, agafa el cotxe i se'n va a Barcelona, i un senyor de Barcelona se'n va a Badajoz, és a dir...
Sí, però el senyor de Badajoz quan entra a territori català es troba amb el 80, parlo de les normes bàsiques, el carnet de circulació, el treure punts,
el donar d'alta i de baixa sí, un cotxe, tot això són
per
normes...
Exemple, amb el tema 80 sí que ho marca, en aquest cas, la Generalitat, i podria marcar amb el vistiplau...
Dintre les normes que dicta l'Estat.
Perfecte. Però aquest model és exportable?
Bueno, és que no és que sigui exportable, si és que dic que és que per això
m'hi permet dir... No, però no passa, per exemple, a l'entrada de Madrid, això
bueno,
no passa.
Perquè lògicament, i clar, i a l'entrada segurament de Madrigal de les Altes Torres tampoc no, hem de posar les mateixes normes de velocitat que a l'entrada de Madrid, perquè a més també té a veure amb la contaminació, lògicament, i això a les grans capitals com a Barcelona, com Madrid, el tema de la contaminació té molt a veure amb la velocitat dels vehicles. En definitiva, doncs les normes han de ser suficientment flexibles com per poder-se adaptar a les necessitats del territori i de cada ciutat, no? Però jo volia, per això, com està tan recent el que s'ha anomenat una nova directora general de trànsit, dir que les competències, des d'aquest punt de vista, són globals, són per tot el territori. Una altra cosa és que a Catalunya no és la Guàrdia Civil de tràfic o de trànsit, sinó que són les Mossos. Però les normes són les mateixes, i al final, doncs, dintre de les normes, doncs, la Generalitat o els ajuntaments tenen les seves competències a Catalunya o fora de Catalunya, al rest d'Espanya, no?
O té intenció d'endurir l'aplicació del carnet per punts?
No, en principi, jo no tinc... jo haig de parlar amb la directora, la nova directora, Maria Seguí, que per cert és barcelonesa, és barcelonina, no?, és catalana, i que és una persona que ha dedicat tota la seva vida professional com a professora i com a investigadora al tema del trànsit, de la seguretat vial i la prevenció, no? Potser, en aquests moments hem aconseguit coses importants, no? Espanya està ara per sota de les 1.500 persones mortes en carretera en un any, que és un rècord, malgrat que ens queden encara 1.479 raons, que són les persones que van morir l'any passat, com per continuar treballant, no? Des del punt de vista de la mentalització, normes com l'enduriment, no? Els controls per alcoholèmia, etc., no? Les limitacions de velocitat, els punts, tot aquest conjunt de mides han servit per sensibilitzar la població, els conductors, i disminuir la xifra d'accidents, no? Ara jo crec que sense baixar la guàrdia en aquest sentit hem de posar també l'accent en la prevenció, no? I també a lo millor hem d'actualitzar les estadístiques, perquè ara tenia estadístiques parlen de morts, però escolti, hi han lesionats per accidents de trànsit que no han mort i que han tingut i tenen patologies molt greus, no? Per tant, també es tracta d'homogeneïtzar a fi i efecte de poder comparar de manera adequada les estadístiques en matèria de seguretat vial. No?
Alguna pregunta és de Barcelona? No. Crec que aquí a Madrid, alguna cosa més, Jordi?
No, sobre el trànsit, ministre, a veure, jo voldria aquí més aviat, no vull cridar el mal temps, però sí ser una certa reflexió, perquè, bueno, doncs venen uns anys per davant de legislatura, l'estem encetant tot just ara. Tenim entre 5 i 6 milions de parats, Tot dona a entendre que aquest any serà un any molt difícil encara amb el tema de l'ocupació. Ens trobem cada cop amb gent en què s'acumula la mateixa família més problemes. Ens trobem també amb gent que començarà a no tenir cap prestació. Tot això, aquest cop, s'ha anat parant una mica per diverses circumstàncies, entenc jo, per un tema de solidaritat familiar, que és molt important
evident,
a Espanya,
evident.
Altres, això, als Estats Units no existeix, però aquí existeix. També per un punt de pessimisme que ha fet que la gent estigui apagada, o amb un punt depressiu, també per responsabilitat, i òbviament també perquè probablement, i això vostè no ho ha de dir, però ho dic jo, probablement existeix una certa economia paral·lela que permet algunes xapucilles per anar arreglant algunes coses.
Bueno, ho diu vostè i ho diu tothom.
Vale, molt bé, per no entrar en el tema de però que és evident
de l'economia submergida.
L'economia submersa, que deien els italians. A veure, aquest horitzó, si continua així, i esperem que no, que això es pugui rectificar des del punt de vista econòmic, però a curt termini no serà així, ens porta a la preocupació de que, no ho sé, vostè com a ministre de l'Interior pensa que algun dia tot això pot arribar al carrer, és a dir, pot ser una situació explosiva des del punt de vista de la convivència, pot donar, diríem, el respecte a l'atenció i, diríem, la comprensió que puguem donar a tota la gent que estigui en una desesperació el fet de que un dia, doncs no sé, hem vist coses a Anglaterra l'estiu passat, a altres llocs, etc, que realment ens podem trobar de cop amb un esclat social.
Bueno, en tot cas, el que és evident és que un país...
Arriba al carrer, vull dir.
No, està clar, està clar. Bueno, de fet, hem vist a França, hem vist al Regne Unit, hem vist a diferents països europeus i Estats Units, doncs, efectivament, aquests esclats, no? Ja no parlo de Grècia, no? Però a Catalunya, per exemple, hem vist coses com el que va passar al Parlament l'any passat, que va ser una cosa... No estic criticant, que quedi clar, ni els Mossos d'Esquadra ni la Generalitat de Catalunya, que quedi clar. Estic parlant del fet, no? Del fet, home, d'impedir als representants del poble que poguessin entrar al Parlament de Catalunya i que el president de la Generalitat hagués d'entrar en helicòpter, tot això, doncs, demostra que és una situació d'esclat, ja es va produir, de fet, no? I les acampades que van produir a la Porta del Sol a Madrid i a la plaça Catalunya a Barcelona, en fi, jo entenc el sentit de la seva pregunta, és a dir, un país pot conviure socialment de manera tranquil·la amb més de 5 milions d'aturats i gairebé un 50% d'atur juvenil, no? Bé, és evident que sí, de moment això de manera sostinguda en el temps, des del meu punt de vista, és molt difícil mantenir la pau social en un estat democràtic, és a dir, fent compatible la pau social, lògicament, amb la llibertat, no? Però pau social en un país d'aquestes, que tingui una situació econòmica amb unes conseqüències socials d'aquest tipus, no és fàcil, no és fàcil. I, sens dubte, hi ha diferents fenòmens, vostè ha esmentat alguns, que expliquen que això no estigui pesant. I vostè ha parlat de la institució familiar, és veritat, malgrat tot el que ha passat pel que fa a la feblesa de la família respecte al que havia estat en el passat, encara la família a Espanya és una institució no només la més valorada de totes, sinó que és una realitat que en comparació al que és en altres països del nostre entorn geogràfic i polític, doncs a Espanya encara té molt més valor que no passa en altres països, i és la primera xarxa de solidaritat, la primera xarxa de solidaritat i el primer amortiguador de tensions socials. Després també, segurament, és el que vostè ha parlat de l'economia submergida, no? Però aviam, jo el que haig de dir que enfront d'això, el que s'ha de fer és intentar reactivar l'economia, òbviament, no? Després ja posarem les mesures que s'han de posar per garantitzar des de la llibertat i des de l'ordenament jurídic doncs la pau social, però reactivar l'economia. I les mesures que està posant en marxa el govern doncs no donaran fruit i resultats visibles en el curt plaç, però sens dubte és l'única manera de que en el mig i llarg plaç es reactivi l'economia, i sens dubte es reactivarà.
Són les 10:05, és molt tard, però una última cosa. El pròxim dia m'agradaria parlar amb vostè de l'augment del consum de drogues, ara que hem sabut que aquest és un problema greu, perquè això sí que afecta l'adolescència del país. En fi, molts sectors, no només l'adolescència, però la preocupació bàsicament és per l'entrada a través, per exemple, d'aquesta, ahir vam saber, de l'entrada en massa a l'estat de la ketamina, que és aquesta substància que substitueix o que almenys tendeix a substituir la cocaïna. Suposo que també en temps de crisi econòmica l'augment i el consum de drogues augmenta, no?
Bueno, no necessàriament, perquè, clar, això costa diners i si no tens capacitat de consum, tampoc. El que passa és que també baixa el preu, però, bueno, en tot cas, és evident que el consum de drogues i el tràfic de drogues és un gravíssim problema a Espanya i en el conjunt del món, no? Però sobretot a Espanya, perquè és, per la seva situació geoestratègica, és una plataforma d'arribada i de distribució de droga arreu de la resta d'Europa, no? Aquí ve molt haxís, ve molta cocaïna, ve molta droga, i Espanya és una plataforma, repeteixo, de destí i de distribució. I no puc entrar en més detalls, però tenim problemes que estem tractant de manera bilateral, per exemple, amb el Marroc, amb França, etc. Doncs que els equips de la Gendarmeria Real, la Guàrdia Civil, la policia francesa, la policia espanyola, la Guàrdia Civil, estan actuant amb equips d'actuació conjunta, precisament perquè, des del punt de vista de distribució i des del punt de vista de consum, com l'he dit, Espanya és un lloc estratègic, no? I efectivament, és un dels grans problemes que tenim en aquests moments a la nostra societat, no? I que molta d'aquesta delinqüència, moltes de les coses que passen, estan directament vinculades a aquest consum abusiu de drogues.
Com no l'enganyo, ministre, i li he tret un tall que no pertocava, vull que escolti el que efectivament ahir va dir a Barcelona aquest fiscal.
No, jo no dubto la seva paraula.
Anticorrupció, que vull que escolti. José Grinda, que deia això, ara sí que ho podem escoltar.
También hay un problema de mafia y son caldos de cultivo aquellas mafias de funcionarios públicos que son susceptibles y que están deseando ser pagados. Y aquí en Barcelona tienen de eso, mucho. En el puerto, lo tienen los prostíbulos, en las comisarías. Yo, no es por ser pelota, pero no me consta en lo de los Mossos de Escuadra, pero tienen un problema muy serio. Y hay determinados funcionarios que se están dejando la piel.
I això continuava amb el que s'ha dit abans.
Sí, sí, no. Bueno, jo el que dic és que això que ho digui un periodista o que digui un ciutadà...
Diu un fiscal anticorrupció.
No, si diu un fiscal anticorrupció, a mi el que em sembla és que no ho ha de dir, ha d'actuar. Per això és fiscal anticorrupció, no? I per tant, jo no dic que no sigui veritat això. El que dic és que si és veritat, aquest senyor és un irresponsable, perquè el que ha de fer és actuar. Per això és fiscal anticorrupció. Dic, no, tenen un problema, treu. Escolti, no, el problema el té vostè. Vostè precisament està per lluitar contra això. Per tant, el que vostè hauria de fer és estar actuant i a lo millor segurament trucar al ministre de l'Interior i dir-li, ministre, vull parlar amb vostè perquè li has d'informar d'una sèrie de coses que vostè bé que sàpiga. I sense perjudici d'actuar jurisdiccionalment com correspon. A mi el que em sembla absolutament insòlid, repeteixo, és que aquest senyor parli com si fos un senyor que passava per allà. Tenen un problema de corrupció a les comissaries, tenen un problema al port, tenen un problema tal, tenen un problema em consta no per fer la pilota dels Mossos d'Esquadra, no? I ho diu el fiscal anticorrupció, per l'amor de Déu, sigui una mica seriós, no? Sigui una mica seriós i responsable, no? I jo el que li demanaria, i penso quan surti d'aquí, doncs adoptar alguna iniciativa en aquest sentit, que m'informi, i que informi. A veure, vostè, quines dades té sobre això per actuar? Perquè jo sóc el primer interessat en actuar sense perjudici de la responsabilitat de la justícia, però aquest senyor, sincerament, em sembla un frívol absolut, no?
Molt bé.
Tots els respectes,
no? Un comentari més des de Barcelona, Xavier Salamartín o José Antico. Tanquem ja la tertúlia. Senyors, Jordi Bosch, Martí Pedernau, i agraïm la presència del ministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, que avui ens ha acompanyat en aquest estudi. Per cert, com dona voltes la vida que fa un temps, uns dies, vostè era el candidat del PP a Barcelona, Carme Chacón era la candidata del Partit dels Socialistes de Catalunya, i Carme Chacón...
No va voler debatre a 8TV.
És veritat?
Sí. I ens vam quedar sense un debat molt interessant a l'últim dia de campanya.
I com han canviat les coses, eh? Com han canviat les coses? Vostè ministre a Madrid...
Que ja era ministre de Defensa i ara soc ministre interior, però això són coses que passen a la vida en general i a la política en particular.
Moltes gràcies, ministre, que vagi bé. I a tots vosaltres, moltes gràcies. D'aquí us més tornem.
Adéu, bon dia.
Adéu, que vagi bé. Adéu, Xavier, que vagi bé. Adéu, Jordi, adéu, Martí. Fins ara.
Adéu. Tot
de
país.
El perquè de tot plegat.